Ho sé, amb Agnès Marquès.
Hola, hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Nou Sé, aquest 27 de gener, en què ja es nota que el dia comença a allargar. Bé, de seguida anem amb els temes del dia, però abans un apunt que em sap greu, perquè segur que us deixarà mal cos, però és que és per pensar-hi. La setmana passada va morir a París, congelat al carrer, el fotògraf René Robert. Ha estat un dels fotògrafs del flamenc més reconeguts i ha fet algunes de les fotografies de Paco de Lucía o Camarón, que segur que teniu al cap. Però qui sigui no és el més important per aquesta història, que d'altra banda, però si es tractés d'una persona anònima, doncs no hauria transcendit. Tenia 85 anys i va sortir de casa al vespre a fer un tomb. Per algun motiu que no s'ha pogut aclarir, va caure a terra i va quedar allà estès inconscient en un carrer amb afluència de vianants a París, no pas en un carreró. Durant 9 hores, ningú es va apropar a dir-li res ni tampoc a socórrer-lo i va acabar morint congelat. És així de brutal i així de salvatge. No era una persona sense llar, però les persones que ens trobem normalment pel carrer, a terra, assegudes, dormint en algun racó, sí que ho són. I el cas d'en René Robert ens recorda, més amb una duresa extrema, que qualsevol dia i per qualsevol indisposició, no sé, tirats per terra en un mal moment que ens pugui passar, podem arribar a rebre la indiferència que reben els que viuen al carrer i que ens resulten inexplicablement pràcticament invisibles. A més, en el cas de René Robert, amb la cruel paradoxa d'haver-se dedicat tota la vida a mirar al món a través de l'objectiu de la càmera i que en l'hora més important per ell ningú no el mirés.
A RAC 1, No ho sé, amb Agnès Marquès.
Vinga, passen 2 minuts a 8:45 de la nit. No podeu anar a dormir sense saber que comencem amb dos titulars del dia sobre la pandèmia. Queden menys de 3 hores i mitja perquè a Catalunya caiguin gairebé totes les restriccions contra el coronavirus. Serà a partir de les 12 de la nit. Això el mateix dia que els més grans de 18 anys ja poden demanar hora per vacunar-se de la tercera dosi. Ara de seguida us en donem tots els detalls. Però abans, com dèiem, aquesta mitjanit desapareixen pràcticament totes les restriccions a Catalunya. Ja no serà obligatori el passaport Covid per entrar a locals de restauració, a gimnasos i a residències de persones grans. A més, les trobades socials ja podran ser de més de 10 persones i els bars, restaurants, espais culturals i també instal·lacions esportives recuperen els aforaments complets i també els horaris habituals. Només es manté tancat l'oci nocturn, com sabeu, que per ara no té data de reobertura. Bé, l'aixucament de les restriccions coincideix amb una millora dels indicadors de la pandèmia. De mica en mica es confirma la tendència a la baixa, sobretot pel que fa als contagis i a la pressió a l'atenció primària. Tot i que les xifres actuals encara són molt altes, per sobre d'onades anteriors encara, avui el Departament de Salut ha notificat 34.000 casos nous. Són uns 18.000 menys que ara fa just una setmana. Pel que fa a les visites als CAPs, ahir n'hi va haver 60.000, que són moltes també, mentre que dimecres de la setmana passada en van ser 76.000. El que encara creix és la pressió hospitalària, sobretot a planta. Ara hi ha 2.928 persones ingressades, i això són 66 més que ahir, i d'aquests 468 són a l'UCI. Bé, com dèiem, aquesta mitjanit desapareixerà el passaport Covid. El govern ho va decidir ahir a la nit després de rebre l'informe del Comitè Científic Assessor. Què diu aquest document, Laia Colomer?
Doncs els experts ni es posicionen a favor ni en contra de mantenir el passaport Covid. Per una banda, reconeixen que amb la variant Omicron l'objectiu que tenia, que era reduir el risc de contagi, no es compleix. Ara bé, sí que creuen que ha servit per incrementar la vacunació i que podria ajudar a ampliar l'administració de les terceres dosis. També consideren que dona un missatge de la situació complicada que representa la sisena onada. El que sí que proposen els experts és actualitzar-lo, per exemple, que la validesa sigui amb 3 dosis i no 2 i que reconeguin tots els diagnosticats amb test antígens dels últims 6 mesos.
El cert és que aquest no és el primer informe del Comitè Científic en què el govern hi fa un cas relatiu. En cap dels que han presentat fins ara s'hi han acabat aplicant totes les mesures que proposaven, Laia.
Exacte, en el primer informe al novembre recomanaven retirar la mascareta als patis de les escoles. Salut ho va enviar al Ministeri de Sanitat, però després van començar a pujar els contagis i es va desestimar. El segon va ser amb el que es va aprovar l'ús del passaport Covid. El cert, però, és que els experts proposaven aplicar-lo també als actes culturals, religiosos i esportius i fins i tot per les visites als hospitals i als treballadors sanitaris. Pel que fa a l'informe, que van motivar les últimes restriccions, les d'abans de Nadal, el comitè en proposava de més dures, per exemple, el tancament dels interiors de bars i restaurants o bé la limitació de les trobades socials a 4 persones. Ara bé, no en deia res del toc de queda, que finalment sí que es va aplicar.
Així com sigui, l'Organització Mundial de la Salut també avala la supressió del passaport Covid. Ho ha dit el Mona Recula, directora de Salut Pública, Maria Neira. Creu que amb tanta gent vacunada es poden suprimir algunes restriccions.
En lugares donde hay una vacunación, una tasa de vacunación muy alta, pues al final, si todos están vacunados, pues a lo mejor podemos evitar una serie de medidas restrictivas, ¿no? Y ponerlas más disuasivas. El caso de España, por ejemplo, es considerado efectivamente una vacunación alta, muy alta.
Neira també ha assegurat que Europa comença a entrar en una fase de control de la malaltia i que la fase més greu de la pandèmia pot acabar aquest mateix any. Bé, tot això... Des d'avui, tots els més grans de 18 anys ja poden demanar hora per la tercera dosi de la vacuna. Això sí, cal que hagin passat com a mínim 5 mesos des de la segona. Pep Tormos.
Han de demanar cita a vacunacovidsalut.cat. En cas d'haver-se contagiat últimament, també s'hauran d'esperar 5 mesos des de la infecció, tal com recomana la Comissió de Salut Pública. En casos excepcionals, diu Salut, es permetrà punxar-la al cap de només 4 setmanes.
I en paral·lel a la vacunació, també s'avança en el camp dels tractaments, perquè aquesta tarda la l'Agència Europea de Medicaments ha autoritzat definitivament la pastilla de Pfizer.
S'anomena Paxlovid i, segons els estudis, evita un gairebé en un 90% les probabilitats d'ingressar a l'hospital i de morir. L'EMA també recomana administrar-la en adults que no necessitin oxigen suplementari però que tinguin risc d'emmalaltir greument. Recordem que fa unes setmanes l'agència ja va permetre als països començar-la a administrar en ús d'emergència. De fet, el govern espanyol va anunciar la compra de 344.000 dosis del fàrmac per aquest mateix mes.
I en paral·lel a les dades generals, sembla que també millora la situació a les escoles. Aquest passat dilluns va ser el dia amb més alumnes i professors confinats a tota la pandèmia. Ara bé, des de llavors, les dades han començat a baixar lleugerament. La responsable de programes d'infància i adolescència de l'Agència de Salut Pública, Laia Asso, diu que es podria haver arribat al pic.
Així com en adults ja s'havia detectat, no?, que semblava que havíem arribat al pic d'aquesta onada i que començava una tendència inicial de canvi, amb infants podria ser que estiguéssim en una situació similar, però és d'hora per poder treure cap conclusió. En tot cas, una escletxa d'optimisme sí que ens la permetem, perquè jo crec que tots plegats, evidentment, la necessitem.
Malgrat això, avui encara hi ha més de 98.000 alumnes confinats, que són gairebé un 7% del total, mentre que de professors i personal d'administració n'hi ha 8.500 que estan en quarantena. Això és un 5,2% del total. Des de la represa de les classes després de Nadal, el Departament d'Educació ha fet servir més de 13.000 substituts. Compte amb això, el govern espanyol reformarà la norma que obliga a declarar hisenda el patrimoni a l'estranger. És l'anomenat model 720. La Moncloa buscarà la fórmula perquè els contribuents que tenen béns a l'estranger els hagin de continuar declarant. La ministra d'Hisenda diu que es canviarà allò que, avui hem sabut, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que és il·legal. Montse Martí, què diu la sentència del Tribunal Europeu que hem conegut avui?
La justícia europea considera desproporcionades les sancions que s'imposen al contribuent que no declara el seu patrimoni a l'estranger o que ho fa tard. El Tribunal Europeu diu que és una restricció desproporcionada a la lliure circulació de capitals. El model 720 que va activar l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, el 2013, durant la crisi econòmica, a més, se salta el que diu la Llei General Tributària pel que fa a la prescripció, que són 4 anys, i el model 720 no en tenia. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, avisa, però, que el model està en vigor, l'únic que no ho estan són les sancions, que és el que la justícia ha tombat.
Vamos a reformular de forma rápida, una vez que leamos con detenimiento esa letra pequeña, aquellos aspectos que hay que corregir, porque se trata de una declaración informativa que quiero recordar y que quiero comunicar que sigue estando vigente.
Montero ha dit que cada any fan al model 720 uns 60.000 contribuents al conjunt de l'Estat.
Des de l'entrada en vigor del model 720 s'han declarat més de 225.000 milions d'euros de patrimoni a l'estranger, segons el govern espanyol.
EAE Business School us ofereix la xifra econòmica del dia.
I també s'han recaptat 230 milions d'euros en sancions, Montse.
Entre els diners recaptats hi ha també els que van pagar la família Pujol. La Vanguardia assegura que Hisenda els haurà de tornar 2 milions d'euros. L'advocat tributari i professor de la Universitat Pompeu Fabra, Albert Segués, creu que Hisenda haurà de tornar els diners a tots els que van pagar la multa, però assegura que els que ho tenen més fàcil són els que han portat el cas davant la justícia.
La gent que ja havia pagat podrà demanar que se li torni la sanció, perquè podrà dir que això era contrari a l'ordenament de la Unió Europea, però també s'haurà de veure si la sentència realment ho permet o només ho permetrà per a aquells que estiguessin als tribunals discutint la sanció.
Hisenda assegura que els últims 3 anys no s'han imposat pràcticament, diu, sancions sobre el model 720 perquè ja s'esperava la sentència del Tribunal Europeu.
El temps és or i el teu també és futur. Estudia l'Executive MBA DAE Business School i compagina el temps d'estudi amb la teva vida laboral perquè inverteixis en futur mentre aprofites el present. Fes el salt que necessita la teva carrera al nostre costat. Informa-te'n a eae.es. D'ara endavant, EAE Business School.
D'altra banda, al govern espanyol se li complica l'aprovació de la reforma laboral. Queda una setmana justa per la votació i avui 4 socis habituals de Sánchez, incloent-hi Esquerra, se n'han desmarcat. Acusen al PSOE i Podem de no voler negociar res. Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, Esquerra, Bildu, BNG i també la CUP, que tot i no ser soci habitual, està negociant al costat de la resta. I tots diuen que la reforma pactada per patronal i sindicats no deroga la legislació laboral del PP, que va imposar la precarietat i la temporalitat. Si ho ha dit el diputat d'Esquerra, Jordi Salvador.
Bueno, hay cosas que se podía llegar a acuerdos, pero hay que blindar cosas, hay que acabar de perfilar, etcétera, etcétera, pero no hay nada cerrado. Sí que podemos notar que no, tranquilamente, ¿por qué no? Es decir, que aquí no hay un momento nada cerrado. A partir d'aquí, nuestra posición puede ser o no.
Ciutadans manté que donarà suport a la nova reforma laboral sempre que no es toqui l'acord entre patronal i sindicats, però Ciutadans només té 9 escons al Congrés. Pedro Sánchez necessita 12 vots més i aquí és on han d'entrar en joc algun dels socis habituals. La votació sí o sí, perquè s'acaba el termini, ha de ser dijous de la setmana vinent.
Mentrestant, Yolanda Díaz manté la discreció de les negociacions per aquesta reforma laboral. Adrià Santasusagna, avui la vicepresidenta espanyola ha tancat la seva visita a Catalunya i se n'ha anat sense el suport d'Esquerra.
Sí, que era un dels objectius de la visita, pressionar els republicans. Des de SEAT, a Martorell, Díaz ha respost a la declaració conjunta dels partits d'esquerres.
Conozco sus reivindicaciones y estoy segura que queda mucho trabajo por hacer en estos 2 años de legislatura. Contaremos con la anuencia de esas formaciones políticas.
Díaz ahir va sopar amb Roger Torrent, el conseller, però diu que no van negociar res sobre la reforma laboral.
S'emmarca en una trobada de normalitat institucional. No negocio absolutament res des del punt de vista de la proposta que ha fet el Ministeri, que ha fet el govern espanyol en relació a la reforma laboral.
Torrent sí que admet que li va reclamar, entre d'altres coses, que prevalguin els convenis autonòmics per sobre dels estatals.
Bé, mentrestant, avui hem sabut dades de l'atur amb una retallada històrica a Catalunya.
Adecco, el teu partner expert en el mercat laboral, t'ofereix aquest espai.
El 2021 s'han tornat a nivells de desocupació que no es veien des del 2008, just al començament de la crisi financera.
La xifra d'aturats ha caigut per sota de la barrera dels 400.000. Ara hi ha 142.000 persones menys sense feina que el 2020, el primer any de pandèmia, segons l'enquesta de població activa. El sector empresarial, però, encara és molt prudent. La COE apunta que els resultats positius, tant en termes de treball com en reducció de la desocupació, estan condicionats per l'estacionalitat i també pel descens de la població activa.
Tens dubtes sobre la nova reforma laboral? Adecco pot donar-te'n les claus. Els seus experts t'ajudaran amb la gestió de la plantilla i amb tot el que et faci falta saber per convertir aquesta reforma en una gran oportunitat. Entra a adeccoreformalaboral.com i informa-te'n.
Vuit i 44 minuts. La Junta Electoral deixa 5 dies a Laura Borràs perquè compleixi l'ordre de retirar l'escó a Pau Juvillà. És el diputat de la CUP condemnat a any i mig d'inhabilitació per no haver retirat llaços grocs de la paeria de Lleida. Bé, la Junta fa cas a un escrit de Ciutadans que li reclamava que forcés la presidenta del Parlament a complir amb la seva instrucció. Marc Martínez Amat, de moment, però, no sembla que Borràs tingui la intenció d'acatar aquesta instrucció.
De moment no. L'escrit que ha presentat avui la Junta Electoral recorda que l'ordre que va dictar la setmana passada és ferma i, per tant, s'ha d'imposar automàticament. Per això demanen directament a la presidenta que acati la resolució i retiri l'escó de Pau Juvillà en el termini de 5 dies hàbils, per tant, d'una setmana. I l'adverteixen que incomplir-ho pot tenir conseqüències jurídiques. L'única reacció que hi ha hagut dels membres independentistes de la mesa és un comunicat conjunt d'Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP que reafirmen a fer prevaldre la sobirania del Parlament per davant del que consideren la intromissió d'un òrgan administratiu sense competències per resoldre sobre aquest tema. Tot plegat quan la cambra va aprovar en el ple de dimarts passat presentar un recurs davant del Suprem demanant mesures cautelars que aturin aquesta instrucció de la gent.
Esclar, Marc, ens hem de fer la pregunta. Què s'exposa Laura Borràs si no acata la resolució de la Junta Electoral Central?
En cas que no acati i que el Suprem avali la posició de la Junta Electoral, Borràs no seria la primera presidenta del Parlament processada per desobediència. Ho han estat les dues anteriors meses de la cambra, presidides per Carme Forcadell i Roger Torrent, i més anteriorment ho va ser també la mesa del Parlament Basc, presidida per Juan María Atutxa. Atutxa, el 2008, el van condemnar a 18 mesos d'inhabilitació per negar-se a dissoldre el grup Abertzale després de la il·legalització de Batasuna el 2003. El Tribunal Europeu de Drets Humans, per cert, va anul·lar una dècada més tard la sentència per un defecte de forma.
Per cert, que diverses entitats demanen imputar 24 agents més de la policia espanyola com a acusats en la macrocausa per les càrregues de l'1 d'octubre.
Òmnium, l'ANC i Irídia han repassat les imatges de 16 punts de votació i han trobat 450 actuacions irregulars. Les haurien comès aquests 24 agents que fins ara no estaven imputats i 13 policies més que ja estaven a la llista i que ara els volen imputar nous delictes. L'advocada d'Irídia, Anaïs Franquesa, es queixa de les traves que s'estan trobant per investigar.
La càrrega de la investigació ha recaigut en les acusacions, tant particulars com populars, davant de l'absoluta inactivitat o fins i tot obstrucció a la investigació tant del Ministeri Fiscal com del propi cos nacional de policia.
Demanen allargar 6 mesos més la instrucció que acaba oficialment aquest gener.
I encara al Parlament, el PSC ha votat avui al costat de Ciutadans, del PP i també de Vox per demanar a la Generalitat que apliqui el 25% de castellà a les escoles. Una votació que arriba just el dia abans de la jornada sobre la immersió que han organitzat els socialistes. Sílvia Solanes.
Els socialistes mantenen que el català ha de ser la llengua vehicular a Catalunya, però també que s'han d'acatar les sentències. D'aquí la seva posició d'avui. Ara bé, diuen que volen fer la seva aportació en com s'ha d'enfocar la immersió i per això han organitzat aquesta jornada, sobretot tècniques. En parla RAC1, la diputada Esther Niubó.
Hi ha molt marge de millora no només a l'escola, sinó també pel que fa a l'ús social de la llengua, no? Quins mitjans públics de referència tenim, què passa amb la gent jove, què passa a les xarxes socials. És a dir, hi ha molts temes que s'han de plantejar. Ha arribat, doncs, tenim nova ciutadania, no vinguda d'altres llocs del món.
Les obrirà José Montilla i les tancarà dissabte Salvador Illa. Entre els ponents, l'exconsellera d'Educació, Irene Rigau, i entre els que hi aniran a escoltar, Òmnium i Junts, Esquerra, Ciutadans i el PP han declinat la invitació.
8 i 47 minuts, nou capítol en la disputa que mantenen Catalunya i l'Aragó pels Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Ara és el president de l'Aragó, Javier Lambán, que ha deixat plantat el president Pere Aragonès en la reunió que tots dos tenien demà prevista a la tarda a Balaguer. El motiu? Doncs bé, segons fonts del govern de l'Aragó, se senten molt allunyats del projecte que presenta la Generalitat per aquests Jocs i, copsant les diferències, han preferit ajornar-la. El cas és que a nivell tècnic, aquestes reunions entre les parts continuen. Estem parlant d'aquesta reunió de primer nivell polític. Una reunió que s'havia de fer després, com dèiem, que la consellera Laura Vilagrà es trobés ahir al vespre amb el president del COE, i més enllà d'aquests contactes, fa temps que els dos governs en parlen i està assumit que les proves es faran a tots dos Pirineus, tant al català com a l'aragonès, Marc.
Sí, fonts de la Generalitat reconeixen que fa temps que els equips de l'Aragó i de Catalunya estan en contacte per parlar-ne. Des del 2019 que els aragonesos es van interessar per la iniciativa catalana i se'ls va compartir el dossier tècnic que s'estava preparant per convèncer el Comitè Olímpic Internacional. El mes passat el COE ho va formalitzar amb una comissió tripartita en què hi ha el govern espanyol, l'aragonès i el català. Com que es volen aprofitar les infraestructures que ja hi ha i no fer grans obres, hi ha dues premisses: que per capacitat el pes de la candidatura recaurà en el Pirineu català i que l'Aragó també tindrà un paper i el seu Pirineu acolliria proves com l'esquí de fons, que no es poden fer a Catalunya i, en canvi, sí que encaixen amb els seus equipaments. Hi ha encara qüestions obertes, com ara on acabaran fent-se les proves de gel, que en l'esquema inicial estaven previstes a Barcelona, i també on es faran les proves de salt en trampolí, d'esqueleton i de bobsleigh, que actualment no hi ha al Pirineu instal·lacions preparades per acollir-les.
Bé, en seguirem parlant segur els pròxims dies. El que serà titular la setmana vinent és la llei d'habitatge que el govern espanyol preveu aprovar. Això sí, avui el Poder Judicial ha tirat endavant un dur informe en contra d'aquest text. És la llei que posarà límit als lloguers en zones molt poblades. Els jutges acusen l'Estat de prendre competències a les comunitats autònomes amb aquesta llei. Jordi.
Sí, aquest és l'eix de l'informe que s'ha votat amb molta divisió, 15 vots a favor, 6 en contra, però aquests magistrats anuncien un vot particular per dir exactament el contrari. L'informe aprovat de 60 pàgines qualifica la llei de l'habitatge de contradictòria, incongruent, nociva, sobrecarregada. També inclou conceptes com inoportú i necessari. Diu que no només topa amb la Constitució per competències, sinó també amb la llei del sòl. El govern espanyol ja ha deixat clar que l'informe no és vinculant, aprovarà la seva llei dimarts que ve. La ministra d'Afers Socials, Ione Belarra, a Twitter, n'ha dit que els jutges fan el mateix que ja van fer amb el matrimoni de persones del mateix sexe. Primer s'hi van oposar durament i ho van acabar acatant.
La Salle investigarà els abusos sexuals que ha denunciat Alejandro Palomas amb un relat que és del tot esfereïdor. L'escriptor ha explicat que quan tenia 8 anys un professor del centre de Premià de Mar al Maresme en va abusar. 47 anys després, Palomas, guanyador del Premi de Literatura Juvenil del Ministeri de Cultura i també del Premi Nadal, ha explicat la seva experiència a la sèrie i també a diversos diaris com ara La Vanguardia.
Yo sabía que lo que yo estaba viviendo era... Era horrible, pero no sabía si era horrible por mí. O sea, no sabía hasta qué punto yo tenía la culpa de eso. Yo era un niño muy vulnerable, era un niño que buscaba protección. Yo creo que inconscientemente pensaba que este era un poco el precio que había que pagar.
Palomas explica que en el seu moment els pares van denunciar els abusos a la direcció, que els va respondre que era un afer intern i els va demanar discreció. Ara la Salle, que ha condemnat els fets, ha activat el protocol intern i també una investigació al professor que va cometre els abusos. Actualment el professor té 91 anys i viu en una residència de la institució. La denúncia de Palomas ha tingut molta, moltíssima repercussió mediàtica. El president espanyol Pedro Sánchez li ha trucat i l'ha citat a la Moncloa la setmana vinent. Ho ha explicat el ministre de Presidència Félix Bolaños.
Creo que es muy importante que el gobierno esté con las víctimas, lo vamos a estar, y las víctimas han de saber que el gobierno les va a acompañar con el objetivo de esclarecer todos los casos y de resolver todos esos casos.
Tot plegat, a més, passa quan el PSOE avui justament ha obert la porta a donar suport a la Comissió d'Investigació d'Abusos Sexuals a l'Església, que ahir van presentar Podem, Esquerra i també Bildu. Aquesta mitjanit comença la campanya electoral a Castella i Lleó. La majoria d'enquestes apunten que el Partit Popular ho té tot de cara per guanyar, però caldrà veure si haurà de pactar i amb qui. És per això que Pablo Casado farà mans i mànigues per intentar que l'actual president Alfonso Fernández Mañueco tingui majoria absoluta. Avui el líder del PP ja ha participat en l'acte inaugural de la campanya des del municipi de La Bañeza, a Lleó. Ho està seguint l'enviat especial de RAC1, Eudal Martínez.
El PP no vol dependre ni de Vox ni dels que fins ara eren els seus aliats, Ciutadans, que ja han deixat clar que no tornaran a pactar amb els populars després de partir peres. I per fer-ho jugaran sobretot la carta de concentrar el vot contrari a Pedro Sánchez. Casado ja ha llançat avui el primer dard contra el president espanyol i els seus socis catalans.
Estos ahora que pacten con los independentistas de Cataluña, con los de los países catalans, nos van a decir a León, a una tierra con una historia milenaria y centenaria en la construcción de la nación española, nos van a decir que es la historia nacional.
El socialista Luis Tudanca, en canvi, no estrena campanya fins la mitjanit al costat de la vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra. Pedro Sánchez no trepitjarà Castella i Lleó fins dissabte.
7 minuts i les 9 en crònica internacional. Moviments d'aquesta mateixa tarda en el conflicte d'Ucraïna. El president ucraïnès i el dels Estats Units han parlat per telèfon per buscar solucions pacífiques a la crisi de l'OTAN amb Rússia.
Una trucada entre Joe Biden i Volodymyr Zelensky que arriba tot just 24 hores després de la resposta de Washington i l'OTAN a les demandes de Vladimir Putin. Encara no n'han transcedit els detalls d'aquesta trucada, però se sap que han parlat de la crisi al país, la seguretat i l'energia. És la segona vegada que Joe Biden intercanvien impressions sobre la qüestió aquest mes de gener.
Bé, en temps del pressupost, avui parlarem de aquest conflicte a la frontera entre Ucraïna i Rússia. Intentarem saber, en fi, cap on s'encamina aquesta crisi diplomàtica que de moment als carrers de les ciutats d'Ucraïna doncs no s'està notat, com ens explicava l'altre dia un ciutadà català que viu a Kiev, però que a nivell diplomàtic doncs està provocant moviments importants. En parlarem en els propers minuts amb l'expert en política internacional, Albert Garrido. Baixen les víctimes mortals per accident de trànsit a Catalunya. S'han reduït més d'un 20%, però atenció a les dades que hem sabut avui. Els homes provoquen gairebé 9 de cada 10 accidents mortals. Més detalls, Benet Iñigo.
Sí, en gairebé tots els accidents mortals el conductor és un home. També representen el 80% de les víctimes. A més, també reben la immensa majoria de sancions per conducció temerària, no portar el cinturó o velocitat excessiva. Un patró que el conseller Joan Ignasi Elena crida a corregir.
Veus que dels conductors morts el 87 són homes i el 13 dones,
perquè hi ha un biaix marcat, no?, per un estil de conducció. La temeritat, saltar-se les normes, l'alt risc. I també això trenca un mite, no?, que les dones condueixen pitjor.
En tot cas, l'any passat les víctimes van baixar un 22% respecte al 2019. Van morir a les carreteres 135 persones. Cauen tots els tipus d'accident, menys els atropellaments.
I aquesta nit al Benidorm Fest, arriba l'hora de Rigoberta Bandini. La catalana encapçala totes les apostes per anar al Festival d'Eurovisió, però encara no hi ha res decidit. De fet, la polèmica amb el jurat d'ahir, que va desqualificar les també favorites tan xungueires, ho deixa tot obert de cara a la segona de les semifinals del concurs, que es fa aquesta nit. Enviat especial de RAC1 a Benidorm, Jordi Ramos.
Encara respira la tensió d'ahir entre el públic i els professionals que van marcar la nit i li van donar el triomf a Chanel. Tot i així, les gallegues van poder passar gràcies al vot de l'audiència. Avui sabrem les altres quatre cançons finalistes. D'aquestes, la més esperada amb diferència és la de Bandini i el seu cant a la maternitat.
Solo podemos saber que ha sido compuesta desde una verdad y que pretende transmitir verdad. Si conseguimos plasmarlo en el escenario, pues será maravilloso, y si la gente consigue empatizar con eso, pues será que tiene que ir a Turín.
La cançó Ai Mama haurà de veure's les cares amb les candidatures del raper Raiden, la de Javier Amena o en Gonzalo Hermida, que haurà de participar en un videoclip per haver donat positiu en Covid.
Bé, i l'exposició dels 40 anys de la Cubana arribarà finalment a Barcelona, serà al Palau Robert a partir de la tardor del 2023. La mostra, una retrospectiva dels primers 40 anys de la companyia, ha estat gairebé un any a Sitges, on l'han vist, compte, més de 20.000 persones. L'anunci l'han fet aquest matí durant la presentació de l'últim muntatge de la Cubana, que es diu Adeu, Arturo.
Volem donar-vos la benvinguda, amics que ens acompanyeu.
L'espectacle arriba la setmana vinent al Teatre Coliseum de Barcelona, Maria Cusó.
Ho fa després d'una gira per tot l'estat espanyol, on ja l'han pogut veure més de 300.000 persones. La idea inicial era acabar la gira a Barcelona el 2020, coincidint amb els 40 anys de la companyia, però la pandèmia els va obligar a canviar de plans. A partir de dimecres que ve, però, es podrà veure al Teatre Coliseum, on farà una temporada de 4 mesos. El muntatge celebra l'enterrament festiu al més pur estil la Cubana. És el d'Arturo Cirera Montpou, un home de les arts, nascut a Andorra i enamorat de Barcelona, que deixa preparat el seu enterrament per tal que sigui una festa i no pas un teatre del plor. Les entrades ja estan a la venda al web del Grup Balanyà.
Gràcies, Maria. I Mònica Rodríguez i Pedro Ramos, que guanyen els Premis EDB de Literatura Infantil i Juvenil. Els guardons, que aquest any arriben a la 30a edició, han reconegut dues obres que surten de la norma.
Rodríguez s'ha endut el premi per la novel·la Rei, inspirada en la història real d'un nen que sobreviu amb una bandada de gossos, mentre que l'autor madrileny ho ha fet per Un Ewok en el Jardín, una ficció al voltant de la depressió i el suïcidi juvenil. Les novel·les s'han escollit entre els més de 200 originals d'arreu de l'Estat i l'Amèrica Llatina.
I encara parlant de premis, ja estan obertes les inscripcions per als Premis Ràdio Associació.
Els professionals i col·laboradors de mitjans que vulguin enviar la seva candidatura ho poden fer fins al 18 de març a través del web de Ràdio Associació. Les propostes han de ser de continguts emesos des del 7 d'abril del 2021 al 18 de març del 22. La convocatòria està oberta a tots els territoris de parla catalana i les categories són millor programa de ràdio, millor programa de ràdio local, innovació i inclusió.
I encara afegim un apunt que acabem de conèixer. Ha mort l'actor Arturo Arribas en un incendi a casa seva, a Madrid. Era conegut pel seu paper de Lucas a Hospital Central.
Parón, 34 años, herida de bala en la cabeza, sin orificio de salida.
Viene con una diagnosis.
Tenia 56 anys i també va participar a sèries com El salir de classe o Motivos personales. També va actuar a pel·lícules com Acción mutante d'Àlex de la Iglesia o Múnich de Steven Spielberg. Arribas ha mort per un incendi que s'ha declarat aquesta matinada a casa seva a Madrid. Segons les primeres investigacions, apunten que el foc s'ha declarat de manera fortuïta.
Minut i mig i seran ja les 9 de la nit. Temps pels esports. Adama Traoré és molt a prop de tornar al Barça. Francesc Ripoll, bona nit.
Bona nit. L'extrem de l'Hospitalet, actualment el Wolverhampton anglès i format a les categories inferiors blaugrana, passarà revisió mèdica i jugarà al Barça com a cedit fins a final d'aquesta temporada amb opció de compra. Des del club asseguren que tenen prou marge dins el fair play per inscriure'l. Paral·lelament, el Barça més confia en tancar dues sortides pendents del que passi amb Dembélé, que avui, per cert, s'ha tornat a entrenar amb la resta de companys en el retorn a la feina després de dos dies de festa.
I encara en clau mercat fitxatges. El Girona ha fet oficial l'arribada d'Ivan Martín.
Es tracta d'un mitja punta de 22 anys que arriba cedit pel Villarreal fins a final de temporada. Aquest primer tram de curs Martín havia jugat a l'Alavés, equip de primera divisió.
I a les 9 de la nit, res, ara mateix arrenca el partit del Barça de bàsquet.
I s'enfronta a l'Asbel Villarban francès, duel de la jornada 23 de l'Eurolliga. Palau Blaugrana, Marc Mundet.
Hola, bona nit. Doncs amb una última hora no passa a la pista, sinó a la llotja, i es compta la presència per primera vegada d'un autèntic mite del bàsquet mundial. Tony Parker, president de l'Asbel Villarban. Parker, recordem, 4 vegades campió de la NBA amb Sant Antonio Spurs. De fet, és l'europeu que més en té en tota la història. MVP de les finals del 2007, 6 cops a l'estar de l'NBA i el millor jugador a França. S'assegurà al costat de Josep Cubells en un partit que és a punt de començar. Recordem, el Barça segon amb 16 victòries, l'Asbel amb 9, intentant no despenjar-se del toll de la classificació. El partit, com sempre, el podreu seguir a la sintonia de RAC+1.
Hi ha alguna cosa més, Francesc?
Sí, en tennis. Novak Djokovic reapareixerà el 21 de febrer a Dubai, on li permetran jugar sense vacunar-se, amb l'única condició de presentar 3 negatius en proves PCR en els últims 3 dies abans de competir. I una mica d'agenda a l'Open d'Austràlia. Aquesta matinada es disputa la primera semifinal a 4:45 Nadal Berrettini i ja a 10:15 del matí Medvedev Tsitsipas.
Què fareu, el tu diràs?
Entrevistarem Ramon Terrat, jugador del Girona. Farem tertúlia amb Gemma Herrero, Joan Puquí i Anaïs Martí, analitzant l'última hora del mercat de fitxatges blau i, a més, com cada dijous, el cinc de greuges i bàsquet amb mena.
I per fer el ressupor, de seguida obrim tertúlia amb el periodista, advocat i professor Josep Manel Silva, la periodista del Digital Crític Laura Aznar i el delegat de l'escena a Madrid, Roger Pi de Cabanyes. Analitzarem el conflicte a la frontera entre Ucraïna i Rússia. Intentarem saber cap on s'encamina aquesta crisi diplomàtica en els propers dies. Ho farem amb l'expert en política internacional i professor Albert Garrido. Més tard, l'impertinent, la sàtira política amb el Maiol Roger i el No s'ha parlat prou avui amb el Xavi Aldecoa i el Cristian Segura.
Estamos en una fase positiva, estamos en una fase que hay luz, ¿no? Y que podemos empezar a imaginar cómo va a ser esa post. Pero sí, tenemos en esa letra pequeña ciertamente una con cautela, pero la fase aguda este año puede terminar.
Vamos a reformular de forma rápida aquellos aspectos que hay que corregir, porque se trata de una declaración informativa que quiero recordar y que quiero comunicar que sigue estando vigente.
Conozco sus reivindicaciones y estoy segura que queda mucho trabajo por hacer en estos 2 años de legislatura.
No negocio absolutament res des del punt de vista de la proposta que ha fet el govern espanyol en relació a la reforma laboral.
A RAC 1 No ho sé, amb Agnès Marquès.
Les 9:02 és l'hora de començar el ressupor aquest dijous, que ja és 27 de gener, que ha passat aquest mes de gener com una revolada. Escolta, una cosa rapidíssima. Josep Manel Silva, com anem?
Molt bé. Jo li deia l'altre dia, ahir li deia al meu fill gran, li deia, és que no és el dia de la marmota, és les setmanes de la marmota, saps? O sigui, és com que cada setmana van passant pim, pam, pim, pam, i a més, més o menys sense masses canvis, perquè com que no podem fer tantes, moltes coses...
Bueno, a partir d'aquesta mitjanit, sí?
Sí.
No? Tret d'anar a discoteca, per entendre'ns? Sí, pues bé, Laura Aznar.
Els de les nits estan encantadíssims que continuïn tancats. Però bueno. Bueno, en tot cas, ¿cómo es esto de tomemos la ciudad? ¿Cómo es?
Tomemos la ciudad, pues así, literal. Tomemos la ciudad,
mamá,
em sembla com a idea.
Mamá.
Ahí va mà, eh? Ara parlarem de la Rigoberta Bandini, que és tot un fenomen, que no li calia, el Benidorm, a aquesta cosa del Festival de Benidorm i aquesta candidatura.
És promoció, jo crec que no li cal és anar a Eurovisió, mira el que et dic. Però...
Aviam, espera, deixa'm saludar Laura Aznar. Bona nit.
Què tal, molt bona nit.
Home. I Roger Pi de Cabanyes, a Madrid, com vas?
Bona nit, molt bé.
Bé, sí. Val. No, efectivament, no li calia, perquè és una dona, la Paula, la Rigoberta Bandini, que ha fet una cosa amb la música, que és fer un himne darrere l'altre. I fa un any i mig que ho està aconseguint absolutament amb cada tema, no? I a més, a mi el que m'agrada és l'essència d'aquesta cançó que jo no sé si ha d'anar a Eurovisió per perdre, perquè no sé si guanyarà. Saps? No, no sé si...
Guanyar ja saps que punts, com funciona. No, no, no. Sí. Ja. I tu, encara que siguis el millor, no guanyes.
Què però... en penses tu, Laura?
Sí, no, a mi, a part de que m'encanta, de que em sembla com molt interessant el tema que es planteja i de més, no, o sigui, no tinc una opinió massa definida sobre el tema de la seva participació a Eurovisió, eh? O sigui, estic una miqueta fora d'aquest...
Que tu no ets eurofan.
Ja. No, no, zero, estic una mica fora d'aquests circuits, que de fet tinc amics, a mi m'al·lucina molt, perquè tinc amics que són però superfans, però a nivell bestial.
Jo t'he de dir que en la seva època, que fa molts anys m'agradava, però va deixar d'interessar-me totalment. Però és que ara...
Bueno, perquè el món va anar canviant, sí. I aleshores, esclar, però sí. Als anys 80...
Sí, sí. Això no? és que
era un fenomen
que no entén la gent
abans del canvi de segle.
No, sí, que ho entenem, que no ho compartim. No,
el que vull dir és que el context fins i tot de l'ecosistema mediàtic, per entendre's, quan només hi havia una televisió, per exemple, mm-hmm. i després dos o tres, vale? Això era l'esdeveniment de l'any en l'àmbit musical, sí, sí. Saps? I la capacitat de veure altres llocs, fins i tot durant els darrers anys del franquisme era una manera d'obrir-se al món i de veure altres coses i fins i tot van guanyar Eurovisió i això era com... No,
sí, sí. No, jo crec que a nivell de fenomen fins i tot sociològic, ja no només cultural, és molt interessant. Passa que jo estic una mica desconnectada sobre el tema. I sí que és veritat que tinc aquesta percepció, però insisteixo, sense conèixer massa els intríngulis d'aquest festival, que en realitat la qualitat musical de les propostes que fan els diferents països no és el que més pes té a l'hora de determinar el, no, els diferents punts que es reparteixen. Fa la sensació que és més una
però
qüestió
això,
política que...
L'any que va, no sé si fa dos o tres anys que va guanyar aquell noi portuguès, es va trencar perquè realment era la millor cançó i era una cançó molt diferent que no era gens eurovisiva, no? No recordo com es deia aquell noi que havia estat aquí al Taylor
Swift. Sí, no el diré bé.
Vull dir que tant de bo una cançó com la de Rigoberta, no?
Tant de bo, sí.
Que és realment una cançó molt bona, que com tu dius no fa cançons, sinó que està composant himnes.
No, constantment, i aquest és un gran himne en honor a totes les mares, no?
Les mares, les dones, les àvies, o sigui, és en general, no? I tant de bo arribés i pogués guanyar una cosa així, o sigui, perquè voldria dir que hi ha hagut un canvi de, no sé, un canvi de tendència, un canvi de xip, no? Però penso que és molt bona promoció per una noia que és d'aquí de Barcelona, que fa molts anys...
Tu la coneixes, no?
Avui he parlat amb la seva mare, que està a Benidorm i estava emocionada i plorant. Sí, clar,
i per la lletra, no?
La lletra és brutal, que
tingui tanta visibilitat una lletra que parla d'això, de la maternitat, de maternar de les mares, és a dir, és una cosa interessant, sí. Evidentment.
Doncs pues avui he parlat amb la seva mare, a la qual va dedicar la cançó, que ens coneixem des que teníem 16 anys, i estava molt emocionada i a més estava fent d'àvia perquè han anat les dues àvies amb el nen perquè la Paula té un nen i se l'emporta tot arreu, saps? I ella ho explica que s'emporta tot arreu, no? I aleshores les àvies van de cangur, o sigui que les dones sou fantàstiques.
Veus que bé. Tu, Roger, alguna cosa a dir sobre això?
Jo és que em sap greu, però és que no tinc ni idea del tema.
És curiós. Encara ni tenir ni idea, no us deixeu ni arrossegar per la onada de... No? Perquè és una mica per tot arreu.
A veure, jo és que... És que sempre veig això com l'últim exponent de l'univers boomer que ha aconseguit sobreviure a tots els...
Hi ha molta gent jove, ara, que viu a l'Àsia.
I a més, sempre ho he vist també com una diplomàcia kitsch, no? Aquestes votacions en què França vota no sé qui, perquè són tot com una diplomàcia kitsch i adaptada a gent que, doncs això, que li agrada això, però no sé, jo no... Em sap greu, eh? No poder parlar ni tan sols de la cançó, perquè l'he escoltat avui molt de passada i...
Pues escolta-la,
però jo crec que és que, hi ha el folklore, i després hi ha... La lletra.
La música i la lletra.
I jo crec que això, ostres, enviar una cançó amb un certamen com aquest que veuen milions de persones amb un missatge clarament feminista de, no? Vull dir que no sé, la música no sempre parla d'amor i desamor, tot i que bàsicament, no? Les cançons que ens arriben del mainstream parlen d'això. Hi ha molts altres cantautors, no? I cantants que fan altres tipus de lletra, però jo crec que el missatge en aquest cas és el que fa també que sigui tan important i que hagi provocat aquesta onada d'adhesió total a la Rigoberta Bandini i la seva candidatura en concret d'això, no? Però és que això, et dic, jo crec que és un himne, com tots els que fa, però és que a més aquest té aquest missatge, no?
Sí, estic d'acord.
Sí, té el refons.
I jo li dic al Roger, a l'amic Roger, que l'escolti dues vegades, que se t'enganxarà, no te la podràs treure al cap, que
és que
fa
potser
dies que em passa.
Depèn del dia que tinguis?
No, jo...
Et pots emocionar.
Bueno, jo ja saps que avui he escrit una cosa, perquè aquesta nit m'he despertat, perquè ahir vaig anar a veure la meva mare, i mira, se m'han creuat tots els cables, i he hagut de posar-me a escriure, perquè és el que passa quan passen aquestes coses. I la segona cosa és que des del punt de vista del negoci musical, la gent no sap la quantitat de diners que mou Eurovisió pels autors, que en aquest cas és ella també.
també, saps? Mm-hmm. És a dir...
Com va això?
Hombre, només la fer de retransmissió, ara els streamings i la retransmissió per tants milions de persones en drets d'autor genera moltíssims diners pels autors. Però és que, a més, implica que un cop et veuen, si a la gent li agrada, són descàrregues automàtiques, i això també són diners. És a dir, són diners en royalties per la part, diguem-ne, discogràfica, que ara no són discos, sinó són descàrregues per internet, i són diners per la part de dret d'autor dels autors de les cançons, que molt sovint no són els intèrprets, però que en aquest cas sí, perquè és, la cançó és seva. Mm. Aleshores, clar, això també s'ha de saber. És a dir, Eurovisió en aquests moments és el negoci musical d'Europa, i a la resta d'Europa ho tenen claríssim, claríssim. És el negoci musical d'Europa, des del punt de vista de drets d'autor, que mou més diners. I això només passa en altres coses als Estats Units, amb un tipus de certaments d'aquest estil, yeah, perquè allà està molt professionalitzat. Però Europa només passa amb Eurovisió. I aquí ens ho mirem com si fos una cosa kitsch. Doncs és kitsch, és veritat.
Se li ha donat la volta.
Però no sabeu la de diners que hi ha darrere del negoci.
I després hi ha una altra cosa que jo, quan ho veig cada any, em fascina, que és l'espectacle televisiu que és. O sigui, els detalls de realització, com de difícil és fer un programa de televisió sense pràcticament errors. Ara m'estic recordant de l'error de Azúcar Moreno amb aquella sortida en fals que van fer fa 25 o 30 anys, no?
L'any passat no va ser quan va haver-hi tota aquesta polèmica perquè tècnicament amb un grup se'l va enganxar que un dels membres del grup podria haver recollit una cosa del terra, però algú va fer una interpretació de que no estava recollint una cosa del terra.
El cantant d'Itàlia.
Sí, perquè ara no recordava molt bé com havia anat la polèmica, però sí que, mira, una persona que no està connectada amb Eurovisió,
t'arriben coses.
Es va quedar amb aquesta idea.
No, però la Cris acaba de dir una cosa molt important, que ja que ha treballat a televisió i sap
la complicació que
implica això. Des del punt de vista de l'espectacle televisiu, i aquesta casa, RAC1, ho té molt clar, perquè cada any fan una retransmissió alternativa al Festival d'Eurovisió, amb el Basté i el Armenteres i companyia, és que allò mou, i l'OM també sí, és que allò mou una quantitat de recursos brutals, i que a més cada televisió, perquè són televisions públiques i només les televisions públiques de cada país, doncs posen tots els seus mitjans quan fan aquella retransmissió, i des del punt de vista visual, i això és una cosa que la Rigoberta, la Paula, ho té claríssim, perquè ella ve del món del teatre i de l'escena. Aleshores, la posada en escena, la escenificació, que aquesta nit ho veurem, perquè avui és la semifinal, doncs li dona
després
moltíssima
del
importància.
No,
és veritat que va molt tard.
A més va tardíssim. No, però és que després, jo tornant al tema del missatge, no?, per no quedar-nos només amb el show, ara aquí hi ha un debat, és a dir, que hi ha diversos tipus de votacions en aquesta preselecció que s'està fent, vota el públic, vota un jurat, i en fi, i aleshores ja, des d'un punt de vista estratègic de qui patrocina la marca Espanya fora de la frontera espanyola, és què decideixes portar. Hi ha el debat de la... Hi ha un grup que és gallec, no? Estan Xungueiras, que representaria, no?, una exposició una mostra d'espanyola de la diversitat cultural i nacional que hi ha, no? I l'altra aposta pot ser aquest missatge feminista. Per tant, bé, ja té mà. Si voleu parlem dels Jocs Olímpics, no sé, o de la reforma laboral. No, mireu.
Home, la veritat, així d'entrada, encara que jo desconegui molt d'Eurovisió, m'atrau més parlar d'un missatge feminista que pugui arribar, no?, i que sigui tan difós per molta gent, i que a més tanta gent la posi en valor, no?, aquesta noia amb un missatge feminista que a més és una de les branques del feminisme que moltes vegades no reivindica prou, no?, tot el tema de les cures i el tema de la maternitat.
Totalment.
Per tant, té molts elements molt interessants, amb independència de què acabi passant amb Eurovisió, no?, que tingui tanta difusió aquest missatge. Ostres, però ja en si mateix és un element molt important.
I a més ella combina aquest missatge amb una espiritualitat molt profunda i molt peculiar, saps? Perquè ella diu que totes les seves cançons intenten fer plorar i riure a la vegada, i ho fa tot des del cor. És que realment, bueno, jo la conec personalment des de fa molts anys, i és una persona realment especial. O sigui...
Va, doncs esperem que escolta, això li vagi estupendo, que li vagi molt bé, i res, tindrem la cançó donant voltes pel cap, perquè a més és que és molt encomanadissa.
Per cert, perdona, per acabar, és que jo ara estava recordant que a mi em va tocar estar a Televisió Espanyola l'any del Chiquili 4, saps?
Què dius?
Sí, clar. Wow. I a més d'haver-nos de menjar, perquè clar...
Què vol dir? Com vas estar...
Bueno, estàvem al Consell d'Administració i vam haver d'organitzar tota aquella moguda, perquè entre altres coses, clar, vam obrir unes bases perquè fos de forma molt democràtica i, clar, se'ns va acabar colant...
Vot popular. Ah, és a dir...
Des d'una altra cadena de televisió, que era el Buenafuente, un personatge com a broma que entrava a partir del suport popular, i això va rebentar tot el... I la gent el va acabar votant com a broma i vam enviar a Eurovisió el Chiquili 4, que no sé si ho recordeu,
sí,
però...
Home.
Però, diguem, la imatge d'Espanya que va donar...
El Chiqui Chiqui se baila cidera,
era,
o...
Sí, sí, baila el Chiqui Chiqui, sí, sí. I, clar, el candidat, diguem-ne, oficial, en aquells moments, vamos, oficial, el que volíem nosaltres que hi anés era la Casa Azul, precisament, del Milky Way, no?
Home,
i vam estar fins al final intentant-ho, però com que les bases deien que la democràcia era la que manava,
sí, sí,
i que
clar,
el vot popular el que
quines
manava,
coses...
van al Chiquili 4, vull dir que les coses aquestes funcionen d'aquesta
manera. El Guille, sí,
Milky
Way tota
hi
hauria d'haver anat, hi hauria d'haver anat.
Sí.
Fa una música fantàstica, també, no?
La revolució sexual,
home,
era fantàstica, aquella cançó, sí, era fantàstica.
És...
Continua bueno, sento, continua sento.
Aquella cançó anava a Eurovisió.
I va anar Chiquili 4, que va quedar... bé, com per allà baix,
igual,
per allà baix,
quedar,
no?
Però jo no era una cançó.
No, sí, totalment. Va, escolteu, demà hi havia previst una reunió, no sé com veieu tot l'afer dels Jocs Olímpics, eh? Demà hi havia una reunió al màxim nivell entre el president de la Generalitat i el president del govern aragonès a Balaguer, després que s'estan fent reunions de caràcter tècnic que sabem que estan avançant a nivell tècnic de manera important, és a dir, de com es distribuirien les competicions d'esquí. S'havia de començar, o s'ha de començar en aquestes reunions tècniques, a parlar també de les competicions de gel, el paper que han de tenir als Pirineus i com es reparteixen el pes, el paper també de Barcelona. I després hi ha tot el que és política. No? Tots els moviments polítics i els equilibris que han de fer. Finalment, Javier Lambán ha cancel·lat aquesta mateixa tarda la reunió que ja havia prevista per demà al matí, al·legant que els projectes continuen sent molt diferents quan preguntis a qui preguntis de les parts sobre la qüestió, és que tècnicament s'està avançant amb el projecte i no hi ha diferències importants. No? Com és la política que... pot carregar-se un projecte que després discutirem si ha de ser o no ha de ser, no? Però que per l'efecte de tot el que és de portes en fora, pot carregar-se, o sigui, no, la diplomàcia no pot existir.
Mm. Sí, absolut.
És que és important...
Digues, Roger.
No, és important la projecció que tu estàs fent sobre els projectes comuns, i aquí crec que hi ha una candidatura que d'alguna manera ha començat amb una mica de mal peu, en el sentit de que hi ha dos governs que estan participant al projecte, hi ha un govern espanyol que vol que la candidatura sigui conjunta, però hi ha dificultats evidents en la concreció de com ha de ser aquesta proposta. Més enllà de les qüestions tècniques, hi ha una qüestió política, hi ha d'haver una certa afinitat, i això és el que no està passant i no ha passat en les últimes setmanes. Jo entenc que l'Amban també han vist el tipus de convocatòria que està fent per demà d'aquesta reunió, que el govern de la Generalitat ha fet una convocatòria on posava un seguit d'actes del president, un dels quals era la trobada amb l'Amban, i després al final de tota la ruta per altres bandes unes declaracions, igual han vist que no era la manera de fer aquesta presentació. Jo crec que, home, el projecte comença malament si comença amb discrepàncies internes, i després també hi ha una qüestió amb clau electoral per part de l'Amban i jo diria de tota la política espanyola. Ara mateix, per un president autonòmic, és difícil fer una reunió amb el president de la Generalitat que no li comporti crítiques per part de la dreta, i aquesta jo crec que és una qüestió que està de fons.
Sí, estic d'acord amb el que planteja el Roger, i per afegir, no? Realment tot aquest projecte dels Jocs Olímpics està generant més tibantors que no pas aliances, perquè si ens hi fixem, no? La voluntat de l'executiu català és liderar-ho en solitari, per molt que el Comitè Olímpic Espanyol ha insistit en la necessitat que el projecte sigui conjunt. Aquest fet de que el vulgui liderar en solitari és el que ha fet que el president d'Aragó canceli la trobada, però és que, a més, aquesta voluntat de liderar el projecte per part de l'executiu català genera, primer, conflictes amb els socis de govern, els teòrics, la CUP, i els de facto, els comuns. O sigui, genera aquestes controvèrsies, aquestes tensions, que a més, les tibantors també es fan més extrapolables, fins i tot dins del mateix executiu, no? Els dos socis de govern tampoc estan d'acord amb l'essència mateixa d'aquests Jocs Olímpics, no? Per tant, jo crec que veurem com s'acaba desllorigant, tota aquesta qüestió i tot el tema diplomàtic i les relacions polítiques que se'n puguin derivar. Però jo crec que és interessant, a banda del politiqueig i del pim-pam-pum del moment, analitzar plenament, perquè jo crec que al final ens hem posat molt, crec, al voltant dels Jocs Olímpics. Ha passat una cosa similar al que va passar amb el tema de l'aeroport, que crec que en comptes d'aportar dades per l'anàlisi i que fomentin l'opinió pública respecte a la conveniència o no dels Jocs Olímpics, al final s'ha dirimit molt la qüestió des d'una perspectiva ideològica, no? Sí, perquè jo estic a favor del progrés, no perquè tu hi estàs en contra, cosa que no és real, ni es pot simplificar ni reduir d'aquesta forma. Jo crec que hi ha elements, per això ja, ja després, si voleu, entrem en què considerem que s'hauria de fer al voltant d'aquesta candidatura, però hi ha elements que es poden posar sobre la taula i que són objectivables i que podríem veure a partir d'aquí la conveniència o no de celebrar-los.
Avui em sembla que és a l'avantguarda que el Joaquim Luna escriu sobre això. A mi ja m'agrada molt com escriu. Diu una cosa que té molta raó. De l'experiència sabem que per exemple, els Jocs del 92 van ser conjunt d'un acord entre totes les institucions, no? I a més recordar que qui et presenta la candidatura sempre és el COE. O sigui, aquí no hi ha projectes en solitari d'una comunitat autònoma perquè els Jocs Olímpics no funcionen d'aquesta manera, sinó que s'han de presentar per part del Comitè Olímpic Espanyol. No? I una de les coses que hi ha l'una diu, escolta'm, si al final no voleu anar de la mà del COE, doncs no us perquè no voleu, no senteu part d'Espanya, doncs no presenteu la candidatura, que és una possibilitat, no? Això primer. Estic d'acord amb que Aragó està intentant doncs portar una mica també les aigües cap al seu terreny i treure el que pugui d'això, però la Laura té molta raó en comparar-ho amb el tema de l'aeroport, perquè al final sempre hi ha, o sigui, la sensació, perquè a més ha d'haver-hi un referèndum pel mig, no?
Per sí, a més si a més hi ha un compromís afectats del govern català que serà vinculant, sí, aquest referèndum. Sí, sí,
home, és que els referèndums són vinculants, jo ja us he dit tota la vida que al segle XXI no tenen cap mena de sentit. Sí, o sigui, no, fer un referèndum és una cosa i el govern fa una altra.
No, altra no,
o sigui,
no,
això no és democràcia.
Vull dir que triarà el territori al final.
Clar,
no?
Clar, però el que vull dir és que el concepte de referèndum vinculant, no vinculant, o sigui, no sé, quan es parlaven d'altres coses de referèndums no vinculants, per fer això fes una enquesta, no? Referèndums han de ser vinculants. Aleshores, si fan de fer el referèndum, hi ha desacord entre els socis, no només entre els socis del govern, sinó, com deies tu, també amb la CUP, perquè evidentment la CUP hi està en contra, perquè per raons més ideològiques, que deies tu.
No, de
model de país, no? Entenc jo.
Hauríem d'anar a consultar tot l'argumentari de la CUP al respecte,
sí,
però jo crec...
Sí, però la sensació que jo tinc és més per això, no? Una mica per la mateixa roca estava en contra de l'ampliació de l'aeroport, no?
Jo crec que és una qüestió, ja no, que transcendeix el model de país, que també, sinó que també té relació amb la qüestió de l'emergència climàtica i que probablement promourà projectes que no tenen connexió, com si diguéssim, amb la situació d'emergència climàtica que vivim, no ho diu la CUP o no ho diuen els comuns, també ho diuen col·lectius i experts en matèria ecologista, eh?
Vull sí, dir que no... Si no estic atendre en el fons, Laura, dic que en el fons és el mateix argument que per
l'aeroport. Però que no és una qüestió només sí, ideològica.
No, d'acord, però vull dir que en el fons és el mateix que passava amb l'aeroport, perquè eren tipus d'arguments semblants, que són perfectament respectables. L'únic que dic és que, al final, per fer una candidatura, que recordem, s'ha de presentar la candidatura i te l'han d'aprovar. Doncs has de tenir una unitat, no només, en aquest cas, que és el COE, a nivell de tot l'Estat, sinó, òbviament, dintre del territori, i els partits que estan governant aquí i els que li donen suport. Si no és així, doncs és que potser no val la pena ni iniciar tot aquest
procés. Hi ha reunions tècniques entre govern aragonès, govern de la Generalitat, Direcció General de Deportes i el COE. Que estan, ja estan tots posats.
Sí, perfecte.
I avancen bé. Després hi ha una altra cosa. La candidatura es diu Barcelona-Pirineus, però o Pirineus-Barcelona, vull dir que
això també s'ha quedat polseguera una mica.
Bueno, sí, perquè clar, la idea de la marca
si
Barcelona...
Si tu vols tirar de la marca Barcelona, clar, la marca Barcelona pesa cap a una banda. Clar.
Bueno, a l'aeroport de Girona també li va posar el Barcelona, saps què vull dir? És que... Perdona, Roger.
Bueno, però aquest és un altre debat, ara el tindrem, sí, el tindrem, ja veuràs. Digues.
No, tens raó, que descompensa molt, que si hi ha Barcelona, el pes que pot tenir Aragó és evident que és el que és, i que la candidatura tendeix cap a una banda, i després també hi ha una cosa que dieu els dos, i jo crec que teniu molta raó, no es pot fer un projecte que després hagi de competir amb Vancouver, amb Sapporo i amb Salt Lake City, si parteixes d'una discòrdia tan evident. I és una mica els grans debats que hi ha a Catalunya últimament, que són debats que, doncs, que aixequen molta polseguera i que acaben en no res, no? Perquè al final, si fas una gran discussió d'aquesta qüestió, és evident que la candidatura surt tocada, i també és veritat que això d'anar a través del Comitè Olímpic Espanyol de moment és així, i que si no hi ha tema, i per tant, diguem que tots aquests episodis com els que s'ha viscut avui, el tema de les dificultats d'entesa entre dos governs, el tema de les dificultats internes del govern de la Generalitat, doncs acaben configurant i dibuixant una candidatura coixa, que jo crec que és el punt on estem.
I a més és que, com dius tu, si comença així, ja sabem com acaba, no res, no?
Bé, ja veurem, veurem, que encara queda molta,
molt recorregut.
Molt recorregut, i tant. Escolta, sobre la qüestió de les marques, no? Dius, a l'aeroport de Girona se li volia dir l'aeroport de Barcelona. De fet, quan es planteja, no hi ha ampliació de l'aeroport del Prat, sinó que Girona i Reus són aeroport de Barcelona.
Bueno, és com quan vas a Londres i t'envien a 50 quilòmetres a dos aeroports que estan, Heathrow i l'altre.
No, però amb això...
Que està molt lluny, per sí. Final és Londres, no?
Sí, però el Museu Dalí... És Figueres o el Museu Dalí és el Museu Dalí de Figueres, el Museu Dalí de Barcelona?
No, és el Museu Dalí de Figueres, és més evident que, clar, no, sí, no, sí,
no, no, però ja
jo no estava, defensant que l'aeroport de Girona es digués Barcelona, ni molt menys, me'n guardi, que tinc una, bueno, els meus fills venen de família.
Què és millor pel Museu Dalí, anar associat a la marca Barcelona o la marca Figueres? És que... vull dir que no,
sí.
Museu Dalí de Figueres o qualsevol altra cosa de,
bueno,
del
si
país.
Si parlem de marques i de marques...
És irresponsable, potser, no?, associar-ho tot a Barcelona, o sigui, tendim, i fins i tot, ara penso en els mitjans de comunicació, però és que la mateixa esfera política tendim a un centralisme que és molt poc respectuós amb el territori i és innecessàriament irrespectuós amb el territori. És a dir, per què el Museu Dalí de Figueres ha de portar associat a la seva marca el concepte, el terme Barcelona? És el Museu de Figueres i cal respectar aquest territori i cal posar-lo en valor al territori, perquè Barcelona no ha d'estar al mig d'aquesta equació, trobo.
A mi em sembla molt bé, molt raonable, però és veritat que des del punt de vista del màrqueting hi ha,
sí,
hi ha aquesta discussió,
sí, sí.
Està clar.
És una altra història.
Tota cara en fora.
No, esclar, potser hauríem de mirar no, el balanç anual de visitants del Museu Dalí, d'on provenen els visitants. Digues, Roger.
Clar, és que és una qüestió de marca. Al final, el que estàs promovent posant la marca Barcelona al Museu Dalí de Figueres és que hi hagi gent que els visitants, quan venen de l'exterior, no saben que és Figueres, saben que és Barcelona i és la marca que ven, i aleshores això és el que tu vehicules per al final donar valor també al territori, perquè és veritat, tu li poses Museu Dalí de Barcelona i al final tens visitants que van a Figueres, o sigui, diguem que té un efecte que pot ser a l'inversa del que estàvem dient, i pot ser positiu al final per reequilibrar també l'economia de Catalunya, que està molt centrada en la capitalitat.
També et pot passar com els de la Roca, que van a comprar la Roca i no saben res més del que és més enllà que un centre comercial.
Home, clar, la Roca no està enmig de la Roca del Vallès,
no
està
no
fora.
No és comparable, però saps què vull dir?
Que... Sí, que...
sí, bueno, és veritat, però bueno, al final...
No, però passa que no se'ns enfadin els de Figueres, passa igual en PortAventura, per entendre, no? Sí. Si tens una vocació internacional o
però PortAventura també local... és diferent, perquè vas a PortAventura i als hotels del voltant i ningú va a Salou, bueno, no sé si algú va a Salou, perquè hi ha hotels a Salou i a Cambrils, però és una mica el mateix model que et deia abans. En canvi, Figueres és Figueres, està al centre de Figueres, al Museu Dalí, i la gent que va al museu normalment acaba fent una volta per allà, prenent a les terrassetes aquelles que hi ha al costat alguna cosa, o dinant, o el que sigui, i hi ha moltes botigues, i venen coses per turistes, i està molt bé. I algun altre museu complementari, sempre hi ha alguna exposició.
No, no, per la ciutat.
Jo he anat diverses vegades a Figueres i sempre hi ha coses interessants, i a més és un museu que a mi m'agrada molt, especialment, no?
Ai, amb 3 i 2 quarts de 10. Professor Albert Garrido, expert en política internacional, professor a la UPF i també a la UIC, bona nit.
Hola, bona nit.
Fa dies que em faig la pregunta. Com ho deu veure tot plegat això d'Ucraïna i Rússia, els moviments de l'OTAN al professor Garrido? Ara li faig una pregunta, anirem a la pausa després, però et tutejo. Albert,
sí.
Tu t'ho acabes de creure, tot això que està passant, aquests moviments de bucs de guerra, aquests advertiments, tu tot això t'ho acabes de creure o què és?
Sí, m'ho acabo de creure perquè està passant. Vull dir que és una situació que s'ha degradat molt i és com una partida de pòquer entre jugadors molt ensinistrats. Vull dir que el que està passant i el que ha passat avui amb la resposta de la OTAN i el rebuig inicial de Rússia al contingut de la resposta de la OTAN era tot perfectament previsible. I també és perfectament previsible la posició que manté Rússia de no voler que la OTAN s'apropi més a la seva frontera, de la mateixa manera que era previsible que la OTAN i els Estats Units en particular no acceptin l'exigència russa de que Ucraïna no ingressi mai a l'OTAN. I aquesta situació em sembla creïble, però em sembla que estem molt encara en una fase inicial d'intercanvi de cartes sobre de la taula de joc i queda molt per discutir. La prova és que Rússia, avui mateix, el portaveu del Kremlin ha dit que trigaran no se sap quants dies a donar una resposta oficial a la resposta que han rebut d'Estats Units.
Val. Ara farem la pausa i a la tornada doncs analitzarem això que ens explica el professor Garrido, de si és un moviment que és evident que és real entre mandataris polítics, entre potències mundials, si és un problema d'influència política o un problema de necessitat econòmica, i sobretot posant-ho això en contrast amb el relat que ens feia l'altre dia l'Àlex Conesa, que és un català que viu a Kiev, de dir, no, aquí la població demanem al teatre, deia, no? Demanem al teatre, vas al súper i hi ha de tot, els prestatges estan plens, no falta res, quan, per exemple, amb l'inici de la pandèmia, doncs sí que es va notar una cosa així, no? Fem una pausa i en seguim parlant.
A RAC 1, no ho sé, amb Agnès Marquès. Sents la divinitat feta música? Et cal un miracle o un raig de bellesa en temps incerts?
Al Palau de la Música Catalana, la missa en si menor de Bach amb els Baltasar Neumann i Thomas Hengelbrock.
Dissabte 29 de gener, refugia't en un monument fet música. Una cita imprescindible per celebrar la vida i l'absolut.
Entrades a palaumusica.cat.
Casa teva, on hi ha tot el que val la pena protegir.
Llavors, si sóc dins de casa, puc connectar l'alarma?
Esclar. Per exemple, de nit, podeu connectar només al jardí i moure-us tranquil·lament, o també alguna zona de l'interior, com vulgueu. Amb les càmeres de l'exterior i els sensors de les portes...